És dijous i hi ha un canvi important respecte de la temporada passada. Avui rebem per estrenar la secció L'Anell al Dit de català d'aquesta temporada l'equip del professor Dani Ruiz Trillo, a qui saludem. Ens acompanyaran una nova temporada. Dani, molt bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia a tothom i benvinguts aquí una temporada més a Cugat.cat com L'Anell al Dit.
No se us fa estrany encara que haguem canviat el dia? Passem de dimecres a dijous?
No.
Tenim la sensació com si fos...
Sí, no sé, el mateix. Sí.
Els dijous són els nous dimecres.
No ho hem notat.
Home, el que sí m'imagino que estranyareu, aquest és el primer programa de la temporada, sí. El primer programa de curs, i les papallones aquelles de l'inici, no? Potser qui menys papallones ha de tenir és el David, oi que sí, David?
Sí, per culpa d'una infidelitat, vols dir, oi? Radiofònica, ho dius per això, oi?
No, cap infidelitat. És, en tot cas, jo crec que has continuat, diguem, la teva trajectòria dins de la mateixa temàtica, també, no?
Sí,
perquè
sí,
era un espai radiofònic parlant de...
Del català.
Del català.
Sí, però a Ràdio Sabadell.
A Ràdio Sabadell.
A Ràdio Sabadell. Però ja he tornat, ja torno a ser aquí a Cugat Ràdio.
Molt
bé. No, però ha estat una experiència interessant. Era... similar però diferent.
I molt actiu, no, l'equip, professor, perquè durant l'estiu heu estat, la Cristina, molt en contacte amb la natura i amb la poesia, igual que el Pere,
sí,
també, no?
I molta natura. I música, eh?
Home, hem fet música perquè d'això es tracta i hem fet bastanta poesia. Jo m'he inflat a Bob Dylan.
Mira,
amb això ja
en som dos.
I el professor també, amb la literatura, no?
Sí, sí, sí. De fet...
Fent gira amb el llibre o què?
Avui amb el llibre, amb el 24, també amb el poema estiu al Festival de Poesia de l'Empordà. I de fet, el poema estiu van venir la Cristina i el Pere un dia. I
el juliol.
I, sí, exacte. Fa molt de temps, ja. Sí. Però sembla que fos ahir.
Sí, sí, sí.
I la veritat que avui precisament parlarem de les vacances... per recordar, però sobretot per treballar els temes de llengües, expressions, paraules, etc., relacionades amb les vacances, perquè crec que aquí hi ha molt de camp per córrer.
I tant.
I no ho dic amb doble sentit, eh?
Molt bé, doncs mantenim almenys per aquest programa la dinàmica del curs passat, és a dir, a partir d'un tema oferim la paraula de la setmana, la cançó, el poema, oi que sí?
Sí, sí, mantenim la mateixa estructura, mantenim el mateix equip i ara
gràcies.
La Cristina Company començarà amb el poema de la setmana, després el David Vila i Ros amb la paraula de la setmana. Jo faré algun dia l'expressió de la setmana i algun altre dia, doncs...
Ho havíeu notat. Jo també ho havia notat.
La Júlia, si podem comptar amb ella, o alguna altra persona, si també hi podem comptar. I acabem amb el Pere, un tal Pere, amb la cançó de la setmana. Us sembla bé?
Sí, tot i que hauríem de mirar exactament en quants programes participa el professor i en quants no. Però, sí, és el professor,
es treu feina de sobre, professor, eh?
Si el primer, doncs mira. Sí.
Però coordino.
Molt bé.
Molt bé, doncs, Cristina, company, per començar, quin poema has escollit per començar el nou curs?
El nou curs.
2016-2017.
Primer dic que estic molt contenta de tornar a estar aquí amb vosaltres i tornar a fer aquest nou curs.
Nosaltres també.
I bé, com el tema era les vacances, jo he escollit un poema escrit durant les vacances a Calella de Palafrugell, concretament, i en aquest cas m'he permet la llicència de que sigui meu.
Clar que sí.
Molt bé, ja que era el primer programa i estic molt contenta d'estar aquí i de tornar a col·laborar amb Cugat.cat, doncs vull posar-vos el poema aquest que he escrit durant aquest
estiu. Però ja ens han renovat, eh? Vull dir que
ja no cal, no cal que faci, no cal que faci punts. Bé, doncs és un regalet. El poema va estar escrit davant del mar i es titula Dir-t'ho. I diu així: dir-t'ho i que m'ho diguis, sentir-ho i que tu ho sentis, cridar-ho als quatre vents i no tenir por de res, llançar l'ampolla al mar plena de felicitat, abraçar-te i respirar, obrir els ulls i veure el cel blau, deixar-te fer i saber-me el cim. Viure l'instant i gaudir-lo etern. Somriure i veure el sol.
Molt bé. Quanta pau.
Sí, oi?
Està tan relacionat amb la cançó que he portat.
Sí?
Sí,
però fins al final. Com
fins al final no ho sabrem.
No ho podeu saber.
Doncs
però...
això...
I haurem d'esperar.
M'ha frapat, m'ha frapat.
Amics
oients. I les onades del mar, i
això. Ah, i haver-te les onades.
Haureu d'esperar per saber-ho. De moment passem a la paraula de la setmana amb en David Vila i Ros.
Bon dia. Jo la paraula no me l'he inventat. Hauria estat bé també portar una paraula de creació pròpia, però el Pere potser sí que porta una cançó seva. Jo, paraules, n'he inventat alguna, però no té res a veure amb aquest concepte. Així que n'he agafat una que jo crec que està molt lligada a les vacances, i la paraula és foraster. Mm-hmm. Perquè quan anem de vacances, quan marxem, doncs esdevenim forasters, no? I alhora la gent que ve d'altres països, doncs també són forasters aquí. Però m'agrada aquesta paraula perquè... D'entrada m'ha sorprès una mica la definició, perquè l'he buscat i diu: dit de la persona que es troba o resideix temporalment en una localitat que no és la seva. És a dir, que ara mateix nosaltres estem tots fent de forasters,
sí.
Perquè no som de Sant Cugat, Rubí, Barcelona, Terrassa, Sabadell. És a dir, que jo pensava que era més una cosa de país, i sembla que no, que és de localitat, de població. Normalment, oi, quan fem referència al foraster, sembla que ens imaginem algú que ve de bastant lluny.
De viatge, sí.
De viatge, exacte. Però el que m'ha agradat molt és l'etimologia de la paraula, perquè és una etimologia doble. I és molt curiós, és una superposició de dues paraules diferents que es van acabar dient igual i que han acabat generant aquest foraster. D'una banda, es veu que prové de l'occità antic, forest, que volia dir un poblet que estava fora de la població gran, val? Un petit poblet allà.
Sabadell.
Sí, exacte, Sabadell seria la població, Terrassa, en aquest cas, per exemple, seria doncs un forest de Sabadell. Gràcies per la puntualització, Pere, aquesta gent de Terrassa sempre està... D'alguna cosa serveix, aneu, és. I això, aquesta paraula ve del llatí, val? Ve del llatí fores, que vol dir fora, val? Que és el que ens podem imaginar,
de
que
fora.
Foraster ve de fora, no? Però alhora sembla que la paraula foraster no només té aquesta procedència, sinó que en té una altra de paral·lela, que és que en occità antic, però també en franc antic, en francès antic i en català antic, forest volia dir bosc. De fet, quan parlem de forestal, ens referim al bosc, no?
De fet, en anglès és forest.
Forest, exacte. Forest. És que, de fet, i aquí,
i en francès
aquest segon
també.
Apunt del nostre benvolgut convidat terrassenc, que sempre
el...
matisa, la paraula forest, equivalent a bosc, prové és d'origen germànic. Val? Com l'anglès, que és una llengua germànica. Per tant, tenim que hi ha una arrel llatina, hi ha una arrel germànica, totes dues conflueixen en una mateixa paraula i acaben abocant aquest foraster. Jo trobo que és molt bonic perquè precisament la paraula foraster de vegades té un component que pot ser fins i tot despectiu, no? És de fora. I ara que estem en una època en què malauradament sembla que el feixisme, l'extrema dreta i tota aquesta mena de, anava a dir ideologies, però no, aquesta manca d'ideologies i demagògies, doncs intenten imposar-se un altre cop en el continent europeu, o si més no, es deixen veure amb discursos molt fàcils, donant la culpa a tots doncs, els refugiats, etc etc. Doncs val la pena recordar que no, que tots som de tot arreu i que les nostres paraules també. I fins i tot una paraula com foraster, que ja ella mateixa ja és una paraula que ve de llocs diferents. Ve del llatí, ve de les llengües germàniques, i per tant ens recorda intrínsecament i sense voler-ho que tots som d'un lloc però som de tot arreu i que per tant no hi ha gent de fora ni gent d'aquí, sinó que en el
que
fons,
depèn d'on estem,
exacte,
estem a fora.
Exacte, i que tots som forasters en algun moment i podem deixar de ser-ho quan som al nostre país. Per tant, doncs això, reivindicar una mica aquestes portes obertes d'aquesta Europa que sembla tan tancada i reivindicar aquesta paraula foraster. I també com a curiositat, ja a nivell de països catalans, cal dir que, per exemple, a les Illes, històricament, quan s'ha fet servir la paraula foraster, s'ha fet per fer referència a algú de fora. Però als catalans del Principat no se'ns ha considerat mai forasters. Mm. Perquè en l'inconscient col·lectiu, lingüístic, podem dir, del català, doncs és palès el fet que catalans, balears, valencians, etc., formem part d'una mateixa nació, que és la nació catalana, no? Per tant, el foraster s'aplica a algú que és de fora d'aquesta nació catalana.
Molt bé.
Una prova més dels països catalans. Molt bé.
Molt bé.
Interessant, eh?
David, sí. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Jo tenia tres preguntes per fer-vos aquí a tots els membres de la taula que vulguin contestar.
És voluntari, de moment.
Sobre les vacances. Setembre perquè
i professor.
Jo abans pensant, no, pensava...
Sí. Pensava que havíem aprovat.
Examen
ja tenim recuperació.
Ara en tinc el torneu al setembre que volia dir.
No, perquè sobre les vacances, i ara parlem doncs, seriosament de la gent que fa vacances, sigui un mes o dos, o el que sigui, o una setmana o dues, i hi ha gent que les distribueix durant tot l'any, no? Abans pensava que hi ha diferents tipus de vacances, diferents maneres de viatjar, de fer turisme o no, o fer viatge, d'anar a veure pobles o anar a veure ciutats. Jo us volia preguntar, primera pregunta, si voleu dir on heu anat. Si no voleu, no cal. Però tipus de vacances que us agraden més, preferides, si preferiu mar o muntanya, si preferiu ciutat o poble, Cristina.
Jo, la veritat és que m'agrada tot, puc anar a tot arreu, el que passa és que sí que últimament, darrerament, necessito la natura, necessito el contacte amb la natura, i estar, com he fet aquest any, que he estat unes setmanes davant del mar, i platja, piscina, i descans,
i escrivint,
i després fer una setmaneta de muntanya, i pujar a caminar, i veure algun llac, i estar en contacte amb la natura, ha sigut perfecte, o sigui, no m'ha faltat anar a veure altres coses, tot i que de tant en tant sí que m'agrada anar a veure un museu o d'anar a veure, però he fet un mes de natura i estic com nova.
David?
A mi aquesta divisió de mar i muntanya sempre l'he trobat curiosa, perquè a mi sobre la platja no m'agrada
gens. Com carn i peix, no?
Exacte. Sí,
o blanc o negre.
Exacte. No, és que no m'agrada gens això d'anar a la platja, tot i que el mar sí que m'agrada veure'l com a paisatge, per dir-ho d'alguna manera. I la muntanya també m'agrada, però de vegades si dius que fas muntanya es pensa que fas alta muntanya, i no, jo la veritat és que no. Jo sóc de bosc, he arribat a la conclusió, com els follets. Val?
The forest.
Sí, the forest.
The forest.
Gam o no?
No.
Sí, a mi m'agrada molt el bosc, m'agrada molt la natura, però reconec que l'alta muntanya no em crida tant l'atenció, però sí un bosc ben frondós, d'aquests que tenim només pujant una miqueta cap a la Garrotxa, per exemple, que és on he estat, doncs és preciós, i és el paisatge que a mi m'agrada més. M'agrada molt visitar ciutats, també, perquè m'agrada conèixer gent, veure altres maneres de fer, altres països, altres cultures, fer de foraster, però la veritat és que no sabríem què quedar-me. Penso que, en el fons, poder viatjar i veure coses diferents, ja siguin de natura o siguin ciutats, altres cultures, doncs tot sempre és un enriquiment que precisament ajuda a donar-nos que no n'hi ha de forasters.
Pere?
Bé, doncs, després d'aquesta profunditat, respondré directament dient que jo sóc més de muntanya que de mar, tot i que el mar em crida últimament l'atenció per poder fer castells de sorra. Sóc més de poble que de ciutat, perquè he viscut a una gran ciutat i m'agrada molt més anar a pobles.
I ara viu en pobles.
Exacte. I...
Ara havia de tornar.
I la veritat és que l'última pregunta no la recordo.
Moltes gràcies per la teva intervenció. Ja et trucarem.
Tens el número 2. Segona pregunta. Quin és el... té dos apartats.
Malament.
Quin és el vostre...
Està professor avui, eh?
El vostre menjar preferit d'estiu i quina és la vostra beguda preferida d'estiu?
Jo, el menjar són les amanides. Posant-hi llegums o no, però són les amanides, o de pasta o això, però les amanides. I la beguda, la cervesa. Clarament.
David?
A veure...
No triguis gaire, que m'ho diu de què he preguntat.
A mi és que m'agrada molt la xocolata. Següent, ja pots parlar.
I el gelat?
Beguda?
Beguda, no hi ha res que tregui tant la set com l'aigua, per mi. De veritat, jo quan fa aquesta calor, m'agrada beure aigua. M'agrada beure aigua.
Pere?
Jo afegiria aigua, però natural, no fresca.
Amb un rajolí de llimona.
Del menjar, doncs, no et sabria dir qualsevol cosa. El meló i la síndria.
Sí. Però menja bé.
La fruita. A mi la fruita a l'estiu, la fruita fresca.
És bàsicament aigua, per tant...
Sí.
Sí. I última pregunta per tothom, també.
Anem bé.
On preferiu banyar-vos? A la piscina, al mar, en un llac, en un pantà, en un riu?
Jo, sens dubte, al mar.
Jo, sens dubte, al riu.
Pere?
Jo amb algun dubte a la piscina.
I quin és el dubte?
Tenen piscina al poble?
Ha vist tanta seguretat en les respostes anteriors.
Que potser canvi d'opinió.
Jo m'he vist amb aquesta seguretat.
Però jo diria la piscina perquè el mar bàsicament em fa por. Qualsevol objecte estrany que pugui venir cap a mi.
I és culpa de... Vaixells, diuen.
No, no, creu-me.
Patinets i...
Patinets, sí.
I coses que van per sota l'aigua, que n'hi ha un munt.
Submarins, submarins.
Exacte.
Coses sí. O éssers vius, no, també?
Exacte.
Llavors, Carme.
Si et ve un submarí, malament.
Tu, si vols, també la pots contestar. Cara. Menjar preferit d'estiu, beguda preferida d'estiu.
La beguda, mira, faria com la Cristina i el David, aigua i cervesa.
Tot barrejat.
Amanides i fruita.
Hem de dir una marca.
Ah. O la marca, si no paguen, no.
No.
Potser paguen.
Exactament.
Ah, no, sí, llavors sí.
No pagues.
Llavors sí, llavors la diem. Molt bé. I us considereu més turistes o més viatgers? Cristina.
Viatger. Sí.
David?
M'agrada molt més viatger. Sí. De fet, la paraula que vaig dubtar de portar abans de forastera, turista, sí. Que ve de tour, francès, no? De girar, de voltar. No sé, ha agafat un toc una miqueta... A mi m'agrada viatger, perquè és que és molt bonic viatjar.
Mm-hmm. Exacte, el mateix, viatger.
Sí. Mm-hmm.
Sense cap mena de dubte.
El que passa és que em dona una mica la sensació, jo també ho comparteixo, el que passa és que crec que aquesta és la intenció, volem fer de viatgers, però acabem fent de turistes.
Sí, sempre acabem fent alguna turistada, sí, no? Sí. Que es diu...
Sí.
Jo aquesta és la sensació que tinc,
I però potser bueno, fins i tot hi ha gent que al revés, que vol fer de turista i acaba fent de viatger.
Jo crec que és la idea aquesta
és
de viatjar, de situar-me en un altre lloc i integrar-me una mica.
Exacte, necessites una mica més de temps, necessites conviure, compartir. El turista és un passar molt superficial.
Anar fent fotos.
Sí. I va a preu fet, i aquell museu, i aquell no sé què. I en canvi el viatger...
És el conviure, amb la gent, compartir...
Poder badar, sí.
Ah, badar seria una bona paraula per un altre dia.
Per un altre dia, badar, sí.
És veritat.
Hem de pensar el tema. O no, el tema de badar. Comencem. Ja proposo. Proposo aquest tema. Per d'aquí, va, la setmana que ve no, deixaré una mica de marge, però per l'altre podem parlar de badar.
En això que dèieu de fer el turista, a mi una de les reflexions que he fet a partir de la cançó Els nous pirates és que té molt a veure el lloc on vas, com es plantegen l'entrada dels forasters i els turistes. Si potencien la seva manera de ser i la mostren, i per tant el que tu veus és més del caire viatger, o si bé s'adapten posant-te els menús en el teu idioma i posant activitats que en aquella localitat no es fan, però com que hi vas tu resulta que segurament t'agradaran, i llavors canvien la seva manera de ser envers el turisme. Llavors en realitat el que estàs venent és tu mateix, i l'únic que compren els altres és el clima. Llavors,
que
això és la part trista, diríem.
I que, enllaçant amb això que tu comentes, Pere, segurament no hi ha massa diferència amb aquesta oferta, amb aquest esforç que fan en el país de que tu visites, que acaba sent tot un estàndard.
Sí, exacte. Les grans avingudes de totes les ciutats grans tenen les mateixes botigues.
Sí.
Te'n vas a qualsevol poblet de costa i, ens agradi o no, sembla que l'oferta lúdica hagi de ser la mateixa i al final es perd l'essència de cada lloc. I jo crec que els viatgers el que busquem és l'essència, no?, per poder conèixer-la.
Bueno, això és la globalització,
ja
no?
Ja no caldrà viatjar al final amb aquesta
globalització. Clar, això és la globalització, no, David?
No hauria de ser-ho, perquè... Té molts aspectes positius, no? La globalització, evidentment, l'econòmica, no, jo no n'he trobat cap, no? Però el fet de que puguem estar en contacte amb tants països, amb tantes cultures, que ho tinguem tot tan a mà, hauria de servir per enriquir-nos, per veure que el món es pot veure de moltes maneres diferents, que la gent parla de moltes maneres diferents, que allò que per nosaltres és absolutament normal, per uns altres potser no ho és, o al revés, i jo crec que això hauria de ser enriquidor. Però sovint el que passa és just el que comenta el Pere, no? Que tot tendeix a la grisó més absoluta, no? La uniformitat. Vas a qualsevol gran ciutat de l'altra part del món i tenen exactament les mateixes botigues que tenim aquí, no? I penso que precisament el que és bonic és això, vas a una ciutat, et perds per alguns carrerons i trobes botigues absolutament genuïnes que et venen coses que només hi són allà i és una llàstima. Ens obliguen a ser turistes en lloc de viatgers.
Veus?
Sí, perquè al final acabes sent turista a la teva pròpia ciutat, clar, moltes vegades.
Exacte.
I és una part bastant trista.
Sí.
Turista a la força.
Sí.
Pere,
digues-me.
Quina cançó ens has portat aquesta setmana per començar el nou curs 2016-2017?
Doncs mira, les vacances, per definició, com dèiem, és un espai entre obligacions, no? Un lapse en el que no hauríem de malbaratar viatjant o fent aquelles feinetes de casa per les que no tenim mai temps. Vacances, em ve al cap a mi una cançó dels Beach Boys i del Surfing USA, em catapulta a la imatge del Michael J. Fox surfejant sobre la furgoneta de la pel·lícula Teen Wolf. Però és una època de bogeries i de cançons fàcils, també, de les que no ens facin pensar gaire. Però no us porto cap cançó buida. Avui no tindreu piqui-piqui. Reivindico les vacances per fer allò que no podem fer al dia a dia, que és descansar en una ombra tranquil·la. Una oportunitat per gaudir dels silencis. La música no existiria sense el silenci. I un dels silencis més espectaculars que podeu escoltar mai, el trobareu, per exemple, a una cançó d'Aerosmith, que es diu Living on the Edge. És un... Passa la cançó i de cop i volta para tot, s'escolta el vent, entra el bombo com una mala cosa i continuen tocant. Però aquell silenci fa que la resta de la cançó sigui espectacular. I una de les cançons en què els seus protagonistes gaudeixen més del silenci mutu i d'una bona ombra és A l'ombra d'un codonyer, de Jules. Inclòs en el seu àlbum S'ha de reiniciar. Escolteu com la bona companyia i un bon indret per relaxar-se poden donar lloc a una magnífica cançó que inclou l'univers sencer.
Que el verd ens ofereix i les poques paraules que li dediquem, no com els esquimals per diferenciar tots els blancs. Un univers que s'entesta a abraçar, dos mons paral·lels que són sempre tu i jo quan mirem endavant i creiem que al final tocarem l'horitzó plegats. La convicció d'estar els dos aïllats i tenir prou així, no voler-ne abusar i deixar que els filòsofs, poetes, gurus ens parlin de felicitat. L'univers precís i seren. L'univers a l'ombra d'un codonyer. L'univers convoca el seu sorpresa, l'espurna, la lluna, una ungla, els jocs de paraules, les lleis newtonianes, racony, quin codony que ens ha caigut al cap i ens desperta d'un somni d'autor. El teu cap, el meu pit, el meu braç, el teu cos ben cenyit i una mà al meu melic, quin bonic embolic, el d'uns lletra ferits que no es deixen fer mal per cap mot. L'univers no precisa més que dos mons paral·lels a l'ombra d'un codonyer. L'univers no precisa més que dos mons paral·lels a l'ombra d'un codonyer.
Bé, doncs, amb el tema musical serà el moment ja pràcticament d'acomiadar la secció d'avui. Hem d'afegir alguna cosa més?
Res, que benvinguts una temporada més a Com l'anell al dit de cuat.cat. Moltes gràcies per ser aquí, als membres de la taula, moltes gràcies per ser aquí. A tots els nostres oients que ens continuen escoltant cada dijous al matí fins que acabi el curs.
Sí, senyor.
Acaba... Parlarem de català, parlarem de llengua, aquí amb la Cristina Company, sí. El David Vila i Ros i un del Pere, moltes gràcies.
De res.
I amb el senyor professor.
A reveure.
Fins aquí 15 dies, Dani.
Exacte. Adéu-siau.
Adéu-siau. Adéu.